A les tardes d'estiu, reserva per 4.
I ens acostem ara a aquest documental, a aquell llarg metratge documental que es diu Desmuntant Leonardo, que s'està exhibint ara mateix, durant aquesta setmana i durant tot el mes d'agost, al Cinema Girona, que hem parlat amb la gent del Cinema Girona. Jo crec que la gent que està acostant-se a la problemàtica actual de les sales d'exhibició amb més intel·ligència dels que coneixem de llarg, s'està exhibint, com dèiem, aquest documental escrit per Jordi Bilbeny, dirigit per Dani de la Orden, i amb nosaltres tenim a Jordi Bilbeny com a un dels guionistes i responsables de la part narrativa, i a la Pilar Montoliu, que és la productora. Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts aquí a Ràdio 4, primer de tot.
Hola.
Hola,
bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
A vosaltres per venir. Com dèiem, aquest documental s'està exhibint al Cinema Girona.
De Barcelona.
El Cinema Girona.
La gent a vegades s'equivoca, eh?
I se'n va a Girona, no? Aquí on s'està fent el documental. Què és això de Desmuntant Leonardo? Leonardo de Leonardo da Vinci, eh? No Leonardo DiCaprio ni coses d'aquestes, eh? Desmuntant Leonardo da Vinci. De què va i en què consisteix, diguéssim, l'eix narratiu d'aquest documental llargmetratge?
Això que t'ho explica el Jordi.
Molt bé.
Sí, no, bàsicament, com diu el nom, es tracta de desmuntar un personatge de tota la parafernàlia que li han posat a sobre. No? Nosaltres sabem, perquè jo porto uns quants anys especialitzat en censura, com es construeix la biografia d'un individu. Jo vaig començar amb el Jesús històric, després vaig passar amb en Colom, després he passat en Cervantes, i vaig tocant biografies de personatges. Alguns, no en el cas de Jesucrist, no, però en Colom i en Cervantes, jo els identifico amb dos personatges catalans, i el cas de Leonardo jo no sabia realment si què seria, simplement dic, a mi la biografia que m'expliquen d'un pobre noi sense estudis, que viu en un poble perdut de la Toscana, que la seva mare és analfabeta, que el seu pare és un notari que no hi té cap relació, que deixa prenyada la mamà i l'abandona allà i espavila't. Ningú ha pogut documentar cap mena d'estudi, cap mena d'educació. Fins i tot hi ha gent que davant de la impressió de veure aquell nen saltant per aquelles muntanyes i aquelles praderies i aquells conreus, diu, va ser educat per les estrelles. Clar, a veure, les estrelles, que tots sapiguem, no eduquen.
Parlem-ne.
Podem teoritzar sobre les estrelles, però les estrelles en si mateixes no formen part de cap sistema pedagògic ni educatiu, ni ara ni al segle XV.
Ni que sapiguem.
Aleshores, el que busquem, doncs, és qui romansús era aquest senyor. Què hi ha d'afegit, què hi ha d'autèntic, i què hi ha d'afegit que tapi l'autèntic. I aquí es tracta d'anar desgranant, doncs, una mica la informació que apareix a les biografies del 16, els estudis del 17, les nous estudis del 18, les biografies del 19 i del 20. Es tracta d'agafar això, garbellar-ho i dir, mira, jo penso que potser és això, però això no. Aquí els números no ens quadren, aquí no quadra això, aquí no quadra allò, i això és el que exposem en el documental així a grans trets.
Efectivament, un documental que repassa una figura clau a la història de la humanitat, òbviament, i a la història de les arts, i que al final dius, de tant que sabem, entre cometes, molt poques vegades s'han posat alguns investigadors, com és el cas vostre, a mirar en sèrio, perquè com que ja hi ha una teoria i hi ha tota una informació, per què vaig a qüestionar això? La vostra aproximació era com l'aproximació dels físics, com deia Richard Feynman, que tu t'has d'acostar a les coses sense una idea preconcebuda, perquè si no acabes descobrint allò que vols descobrir. La vostra aproximació va ser verges
quasi,
totals?
Quasi així.
Vale.
Excepte la idea preconcebuda que les biografies es preparen.
Vale. Hi
ha una censura, la censura actua, o sigui, un llibre imprès, encara que sigui del 16, ja és un llibre censurat, i és un llibre on el censor d'estat o el censor eclesiàstic o el censor del Consell del Rei o el censor de la branca de poder que sigui ja ha operat una supervisió i ha deixat el text a punt perquè no creï cap conflicte.
Aleshores, el grau de dificultat a l'hora d'investigar això és espectacular, no? O sigui,
com després de 35 anys que porto treballant biografies manipulades, doncs tens una certa intuïció. No? Això és com un alpinista que obre una via.
Sí.
Hòstia, per on tiraré? Doncs jo provo per aquí i una altra prova per allà, i al final, quan has obert 3.000 vies, doncs vas a buscar el grau de dificultat mínim, no? Doncs jo penso que una mica, puc comparar una mica amb això, no? Que ja tens com una certa denúncia, que no pot ser que un nen analfabet vagi a aprendre de pintar als 15 anys, alguns autors diuen als 17, i el més extremat diu als 19, vagi a aprendre de pintar i sortir geni. Un analfabet que aprèn de pintar serà un pintoret analfabet. a un pintoret que ha pres les primeres lletres, o a un pintoret que ha pres les primeres lletres i llegeix un manual d'alguna cosa, però no sortirà inventant armament militar,
clar,
ni instruments de música, ni entès en astronomia, ni canviarà,
clar,
la mecànica, ni farà una revolució pictòrica des del punt de vista de la perspectiva, ni farà un tractat sobre l'ull. O sigui, a veure, un nen a la muntanya explicarà ell i les formigues, jo i les herbes, jo i els arbres, els rius i jo, els ocellets i jo, el gos i jo, però no farà un tractat sobre la visió i com la llum reflecteix a dintre l'ull i com l'ull inverteix la capacitat de veure, i ho veiem i entra al revés i després es projecta del dret amb tots els dibuixos de la còrnia, de l'iris, de la retina, de la nineta... Tu mires allò i tens una sensació, jo que tinc uns quants estudis i uns quants anys i un bagatge intel·lectual i militància política i coneixement històric i he estudiat metafísica i he fet tota una sèrie... I quedes acollonit, quedes realment perplex que algun nen de muntanya sense estudis el primer que se li acudeixi és fer un tractat sobre l'ull. No?
Per
tant, la teoria...
Això és el que dius, vale. Això no...
Dime tonto, no em quadra, no?
I és això, i a partir d'aquí estirem. Amb els anys penses, aquest paio, jo pensava, aquest paio és un intocable. Ha de ser el fill d'algun papa. Mm-hmm. Perquè més tots sabem que tenia fama d'heretge.
Sí.
I tenia uns coneixements alquímics i nigromàntics i tota una sèrie de visió de la realitat que no era gens comuna
per l'època social,
pel segle XV.
Clar.
I penses, aquest paio, en un altre moment... I perquè més veus que gent que diu la meitat o suggereix la meitat que ell, l'agafen, el cremen o els pengen pels zoets. Aleshores, aquest senyor no li passa res i es mor de vell. I tu dius...
Algú xirria,
sí,
no?
Aquí grinyola alguna cosa. Perdona alguna... que aprofiti la paraula.
Alguna
cosa grinyola i busquem-ho. Jo no tenia ni idea, fora d'això, que grinyolava tot i que aquest home no semblava que fos qui ens deien que era. Mm-hmm. I a partir d'aquí és quan comences
quan
a buscar informació,
llegir
biografies i tot plegat.
Li vull preguntar a Pilar Montoliu, com a productora, productora d'un llargmetratge de... un equip que vol desmuntar una figura intocable, com dèiem. Aquí hem parlat d'una gent al principi del programa que han muntat una botiga de discos a Barcelona que només venen discos de grups de Barcelona i Catalunya. I els hem dit si estaven bojos. Llavors jo et faig la pregunta a tu. Com de boig s'ha d'estar per produir, buscar el finançament i estar al darrere d'un projecte que vol desmuntar el que és intocable, una figura llegendària? No sé com et venen la història. Tu hi creus des del principi? Com és això?
Home, ja és el cinquè que produeixo.
Però de desmuntar una figura històrica...
No, de desmuntar no, però amb el Jordi ja portem 5 documentals, uh-huh. Dos de Colom, el de Cervantes, un sobre el Grial i ara aquest.
Uh-huh. Sí, ja no ve d'aquí.
I...
Què hi ha que desmuntar? Va, vinga, Pilar, que jo et porto un projecte.
Quan el truca, no? Ja, porto, a veure, què és aquest?
Porto, no, de fet, li vaig dir jo, eh? Dic, Jordi, tenim que fer algú del Leonardo, perquè ell m'havia parlat, sí. Ell m'havia parlat molt i m'interessava molt el tema. I dic, Jordi, tenim que fer alguna cosa, fes un guió. No tinc temps, em deia. Jo, va, Jordi, fes el guió, fes, va, digue'm a veure com ho fem i tal. I funciono sense ajudes, eh?
Ah, sí?
Sí.
Et fiques tu...
Em fico jo, però el que passa que, bueno, que treballo amb gent... Tinc un equip de gent molt limitat, molt uh-huh. petit, i treballem molt... I aquesta vegada, pues, tota la gent que ha treballat amb mi, pues, per exemple, el meu productor executiu i jo hem sigut els productors del documental. Uh-huh. Nosaltres dos sols. I després pues, el Dani de la Orden, el Marc Pujolà, gent de l'ESCAC.
Vale.
Majorment de l'ESCAC i gent molt jove, molt preparada, i la veritat és que funciona molt bé.
En
estic
el
molt
cas
contenta.
De Leonardo ha sigut ESCAC i MAT.
Escatimat, molt bé.
Molt ben portat això.
És un geni.
És un geni.
No, sóc un bromista. Fer una broma, no cal tenir molt.
Home,
10 carreres per fer una broma.
Escolta, aquest desmuntant Leonardo, com dèiem, que es pot veure als cinemes Girona de Barcelona, que està funcionant molt bé. Si fos ja una estrena de cinema, diguéssim, de Hollywood, ja està funcionant molt bé, però com el llargmetratge és un absolut èxit i el ressò que està tenint i tot el que s'està explicant i tot el que s'està aprenent d'allà. Quins són els comentaris de la gent quan surt de veure el documental? Perquè no sé si hi ha una tesi al documental que vols mantenir i la gent accepta o entén aquesta tesi.
Sí, a veure, jo no ens asseiem generalment a parlar, però algú hi ha anat un parell de cops i la sensació és que la gent surt totalment convençuda que ens han donat cap per allà i que cal continuar furgant. I el que ell avui em deia tot dinant és que ens diuen: quan fareu la segona part?
La segona part, ja.
Sí, perquè ja sap qui és el Leonardo. No ho diu, eh?
Ah, no? No farà spoiler avui aquí a la ràdio?
No crec.
Seria avançar-nos als esdeveniments. Jo tinc un amic meu que quan no pot mirar el Barça li diu al fill i a tota la família: no em digueu res! I aleshores se'l grava i mira, perquè si ja saps quan ha quedat i qui ha fet els gols, no té gràcia.
Clar,
no? Aleshores, es tracta d'anar donant informació i que l'espectador que ve a veure el documental surti també no només amb la inquietud de saber el final, sinó amb la inquietud d'ell posar-se
de descobrir-ho,
no? Tinc un amic meu que no sé si m'estarà escoltant perquè no li he comentat que venia
aquí,
però
que
és llicenciat en Història de l'Art, i el comentari és a dir: és que ens ho creiem tot. I és que ens donen quatre dades de quatre artistes i ja
no
està.
No es qüestiona
en
res.
En canvi, entrar aquí a fons els anys, sumar, restar, multiplicar, dividir, qüestionar això, mira, és que això s'hauria de fer així, però clar, anem tan programats a la universitat que sortim i sabem quatre coses. Aquest era el comentari, jo trobo en positiu, d'un que va quedar amb ganes de saber-ne més, no? I dic: hòstia, és que ara em vindrien ganes de tornar, i és, això és el que passa, no? Que bàsicament la gent surt se'ls hi ha mogut una cosa, no sé si a la ment o a l'ànima, per estirar informació, per qüestionar-se coses, i també com un sentiment, alguns, d'indignació, de dir: a veure, com és que amb tota aquesta informació que vosaltres doneu, la gent abans no hagi dit res.
Clar.
I té una explicació coherent. La gent no ha dit res perquè, primer, a nivell internacional, Catalunya no existeix. Segon, els catalans vam anar a Itàlia i més de mitja Itàlia va estar sota domini català, però és reconocido que esto era Aragón.
És veritat.
I tercer, la història és la història, i si un llibre diu això, serà això.
És sagrat.
Sí. Aleshores, aquí cal introduir el fet que un llibre no l'ha escrit Déu, ni la Mare de Déu,
ni les estrelles,
sinó
abans,
que són fruit d'una època concreta, d'unes persones
encarnioses,
amb una visió del món, amb una ideologia determinada, i que Catalunya existeix. I que els catalans vam ser a Itàlia durant molts segles, i allà havien d'haver deixat alguna cosa més que una burilla en una paret perduda d'un palau en ruïnes. Aleshores, amb aquests quatre conceptes, entres i busques.
Molt bé.
Allò que diem al docu, no? Dio mio, el Vaticano parla en català.
Sí.
Hi ha una frase
coneguda de l'època.
Hi ha una frase coneguda
de l'època. La chiesa in mani dei catalani. Bé, això és un tòpic per parlar dels catalans d'Itàlia, sempre surt aquesta frase. No?
Uh-huh.
Efectivament, hi va haver una ocupació de l'estat vaticà, que en aquells moments no era només la ciutat vaticana.
Ah, no, clar.
L'estat de Roma o l'estat vaticà era una superpotència amb els exèrcits, no? amb la marina, ambaixadors, amb els soldats, amb tota una sèrie d'estructura ideològica i política, casant-se el papa Alexandre, no? Que fa cas als seus fills per fer aliances polítiques, també. En Joan el casa amb una princesa, en César Borja el casa amb una princesa, la Lucrècia Borja el casa amb el duc de Ferrara, no? Per anar posant els tentacles
de poder. Els matrimonis de poder abans,
Itàlia,
era un,
no?,
imperi directament.
Doncs allà hi érem i alguna cosa havíem d'haver deixat, i aleshores partim d'aquí, i partim també del pressupòsit que la nostra presència a Itàlia ha estat descaradament manipulada, perquè fins i tot hi ha un llibre que diu a Itàlia del segle XVIII que s'ha d'esborrar la memòria dels catalans d'Itàlia. I això, plop, això t'ho diu en el XVIII, imagina't, el XVII, el XVI i el XV, doncs és el que ha passat. I com que jo provinc d'estudiar la presència esborrada dels catalans a Amèrica, doncs no costa tant entendre que hi ha...
A l'altra banda igual, no?
Que hi ha d'haver que la maquinària és la mateixa.
Clar.
L'Institut de Nova Història, a tu ets cap de recerca de l'Institut de Nova Història. Explica'ns una miqueta què pretén aquest institut des del punt de vista històric, i està clar que més o menys buscar algo semblant a el que ens has estat explicant, però suposo que des de diferents temàtiques i des de diferents objectius.
Sí, és un intent d'aixoplugar, de posar un sostre a tota una sèrie de gent, entre ells jo, que estàvem investigant una mica amb el cul a l'aire. O sigui, sense cap suport institucional, bandejats del món acadèmic, bandejat del món editorial, bandejat de la premsa, no?, amb una fama amb mala fama perquè toques uns temes que sembla que, com si ens els inventéssim, no? A mesura que teniu informació, veureu com no ens inventem res, però si comences de zero i agafes de cop i volta el resum, no veus tot el procés, doncs sembla que t'ho inventis, eh? Aleshores, davant d'això, la Pilar i dos o tres amics que aleshores amb qui tenia relació van dir, això no pot ser, posarem uns diners i farem una fundació i almenys aquest nen, no?, que pugui tenir...
Un paraigua, un sostre,
i pugui dinar, berenar i sopar, no?, i posar benzina al cotxe, no? És això, tenir el mínim de recursos i...
Per seguir investigant.
Clar, per seguir vivint, i que la vida i la recerca per mi són la mateixa cosa, no?
Ara portem... Quants investigadors tenim ara?
Sí, no és que els tinguem, bueno, però que sí que hi ha...
Associats.
Entre 30, jo diria que hi ha una quarantena de gent que busca, treballa, un troba una imatge en un museu, l'altre en un llibre, l'altre fa una volta, no sé on, i fa unes fotos d'uns vitralls, un altre troba un mapa, o sigui, la cosa, com que hi és, no?
Sí.
Surt.
Clar, perquè hi ha una entitat.
Escolta, Jordi, i què és més fàcil detectar, la censura a l'actualitat o la censura històrica? Ara quan veus les notícies, sí, dius això, aquí no ens ho estan explicant tot. Aquí, ho detectes? Veure, tens aquest sisè sentit? O...
No, jo sé que tot el que s'explica per la deformació professional està filtrat. A veure, jo ara us ho dic això, jo m'imagino que això, tal com ho estic dient, surt, no?
Sí, no, però, no hi ha cap censura.
Perquè això és una entrevista.
Sí.
Però alhora, si vosaltres haguéssiu de parlar, per exemple, de les propietats del rei, de la fortuna, de no sé què, doncs ja aniríeu més en compte, no? Perquè qualsevol... O no, per exemple, del procés de lluita armada a segons quin país d'Europa, entre ells Espanya, no? S'hauria d'anar en compte amb el que dius i en segons quins casos, doncs, la vostra feina estaria en perill. Bé, això és detectable. Ara, tot és més conflictiu perquè necessites molta informació. Per veure, ara, el que passa amb el cas Pujol, per exemple, jo, que també fa dos dies que n'estem parlant, ja ho veurem. La gent, jo no penso ni que se l'hagi de linxar, ni no sé què, i tot s'ha de situar sobre el taulell, posar la informació al seu lloc, veure els motius, veure l'intent, no, de linxar la família Pujol que fa des de molt temps que passa. Però això vol dir que sigui culpable o que no? No, segur hi ha alguna cosa, no? Però no cal agafar la cosa i linxar una persona. S'ha de posar, com dir, hi ha gent que ho exagera, hi ha gent que ho minimitza, i com sempre el terme mitja és el més difícil, perquè has de treure les fòbies personals, les lluites pel poder polític. Jo avui deia, hòstia, hi ha alguns comentaris de polítics catalans haurien de ser una mica més moderats. I en tot cas la justícia, un cop observi tota la informació, que prengui, no, les resolucions que considerin oportunes. Amb la història és el mateix, no és un judici ni un linxament a ningú, sinó que és un judici a uns fets, a una època, a un personatge, a un grup social, a un monarca, no? I cal el mateix, cal informació molt diversa, molt diverses fonts, posar-la sobre la taula i lligar-les amb una certa coherència, no?
Aquesta és la tasca, se'ns acaba el temps, malauradament.
Ostres.
que ens tira a sobre les dades. Desmuntant Leonardo, el primer documental, jo crec que a la història, òbviament, que, diguéssim, vol discutir la versió que ens han donat fins ara. S'està exhibint actualment i durant tot el mes d'agost als Cinemes Girona de Barcelona. Avui ens han acompanyat la Pilar Montoliu, productora, i el Jordi Bilbeny, un dels guionistes i dels responsables de la investigació fortíssima i potentíssima que hi ha al darrere. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la feina i per repensar les coses. Que no passa res per repensar les coses. De moment. De moment.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé, de veritat.
Gràcies.
Molta força. Endavant. Dos minuts per escoltar a Walt Hoene i escoltarem les notícies. Després, recta final del Reserva per 4 d'avui. A mi em sembla que m'entrarà una mica de mal de cap i tot, eh?